barbitúrica. Molt bona nit a tothom, quan són les 9 i 2 minuts aproximadament, arrenquem una nova edició del programa més especial de la ràdio, arrenquem Barbitúric. Aquesta nit tornem a tenir una baixa d'última hora. Recordeu que ja en edicions passades el Xavi ens va fallar per problemes de feina, i és que aquest xicot té una feina una mica especial i que el té bastant atrapadet. Doncs si no us sap greu i si em feu el favor de no canviar la sintonia, avui us acompanyaré jo, en Sergi, un servidor, tot solet. Recordeu que aquests dos últims programes havíem començat tota una temàtica referida al que feia el satanisme i el heavy metal, i començàvem amb el grup amb què he decidit començar avui el programa, els Led Zeppelin, concretament amb la cançó Rock and Roll, perquè és una cançó molt canyera, com tots els que estem aquí i els que avui no som aquí. Xavi, allà on siguis, treballa molt, corre-t'ho molt, però dimarts que ve et volem aquí amb nosaltres. Comencem, doncs, aquesta tercera i última tongada del reportatge, podríem dir, del heavy metal i el satanisme. Avui us parlarem, bàsicament, d'alguns dels escàndols més sonats que hi ha hagut relacionats amb la temàtica. No hem volgut entrar ja en opinions del que eren Església Catòlica, Església Satànica. És més aviat un tema una mica així escabrós i fins i tot pesat, i bueno, ja entraríem en temes polítics en els quals no volem entrar. Senzillament és un reportatge planer el que volem fer, perquè més o menys estigueu informats amb el tema i pugueu opinar, comentar, debatre el que vulgueu. Estem oberts a tot tipus d'opinions i a tot tipus de crítiques, i per això tenim un blog, és el www.barbituric.blogspot.com. Hi esteu tots convidats, podeu deixar els missatges que vulgueu, quan vulgueu i de la forma que us agradi. Si us sembla amb menys dilació, comencem amb els escàndols que van commocionar a l'opinió pública en general referit al satanisme. Tota aquesta polèmica generada entorn del suposat satanisme que rodeja el heavy metal no només es va manifestar en forma de crítiques a les lletres de les cançons, a l'estètica, a les declaracions de les bandes o a les seves actuacions en directe, sinó que, a més, van arribar fins al punt d'acusar-se diversos grups qualificats des dels seus inicis com a satanistes, bàsicament d'induir el suïcidi, a l'assassinat i fins i tot ser els responsables indirectes de diverses morts ocorregudes en els últims anys. A més d'aquestes acusacions, que bueno, jo diria que estan fora de lloc, doncs com veurem a continuació, s'hauria d'assenyalar que en aquesta qüestió doncs es van donar excepcions en les que el suposat satanisme que els rodeja els grups de heavy metal doncs va deixar de ser una suposició i es va convertir en una veritat força macabra, tot s'ha de dir. Doncs que el resultat d'això van ser morts numeroses, pròpies d'uns personatges que estaven totalment fora de si, i van prendre part doncs el que ja se suposaria doncs la fantasia, la mística del satanisme. Doncs res, en definitiva, que van dur a terme una sèrie d'accions pròpiament considerades d'autèntics psicòpates. Aquests personatges van ser doncs uns membres que s'anomenaven, bueno, formaven part d'un grup anomenat Inner Circle, que va terroritzar els ciutadans noruecs a principis dels 90, i bueno, la seva història doncs us explicarem d'aquí una estoneta. Comencem doncs, amb alguns dels casos més escandalosos i més famosos relacionats amb els assassinats i suïcidis on van estar involucrats o es van veure ficats pel mig grups de heavy metal. Hi ha un cas molt famós, que és el del Judas Priest, que és un dels grups més coneguts, a més, estem parlant de l'any 85, quan dos joves de Nevada, als Estats Units, que es deien Raymond Belcamp i James Vance, van optar per suïcidar-se a la nit bona, la nit del 24 de desembre, després d'haver passat tota la tarda bevent alcohol, drogant-se i escoltant el disc Stained Glass de Judas Priest. Sembla ser que Belcamp i Vance, que en aquell any tenien 18 i 20 anys respectivament, van decidir, després de malinterpretar, cosa molt, molt freqüent, el disc de Judas Priest, i a més recordem que anaven de drogues i alcohol fins al cap, doncs van decidir agafar una escopeta que suposadament tenien a casa i es van fumar un tret al cap, els dos. El Belcamp va morir a l'instant i en Vance, després de passar 3 anys debatint-se entre la vida i la mort, va morir l'any 1988. Els pares d'aquests dos noiets, apoyats pel fundamentalisme cristià i les seves associacions, ja anomenades anteriorment, doncs van acusar Judas Priest d'haver incitat per mitjà del seu disc Stained Glass a suïcidar-se als seus dos fills. I els van portar als tribunals, ni més ni menys. Diuen que a la cançó Better By You, Better Than Me, hi ha una part en la que el Rob Halford diu diverses vegades Do it, fes-ho. I sembla ser que aquest va ser, segons els pares, el detonant perquè aquests dos nois es fumessin un tret, ja que amb aquest fes-ho, Judas Priest els va incitar a suïcidar-se. Una opinió, un argument una mica relatiu, la veritat. El judici es va celebrar l'any 90 a Nevada. En aquest judici van acudir-hi doncs, tot tipus d'experts en satanisme, ocultisme, sociòlegs, psicòlegs, tota la troupe. Tot per arribar a la conclusió de que la banda britànica era innocent i que els càrrecs se'ls imputava, mentre que els advocats de l'acusació insistien en que el disc contenia missatges satànics de gran agressivitat sexual, violents, incitadors de la mort i el suïcidi, que es quedaven amb això. Senzillament eren suposicions i el grup doncs, se'n va salvar d'una manera força, força digna, la veritat. Un altre cas és el que ja us havíem comentat en programes anteriors, el de Ozzy Osbourne. Us en recordeu d'aquell extravagant cantant d'Anglaterra doncs, que es va veure emmerdat, si em permeteu l'expressió, en un cas molt semblant al del Judas, no? En aquest cas va ser només un noi el que es va suïcidar després d'escoltar la canció de l'Ozzy, Suicide Solution. Sembla ser que el noi estava passant per una depressió molt, molt, molt profunda per falta d'afecte paternal i degut a això doncs, va optar per suïcidar-se. Els pares del noi, doncs, una altra vegada, van acusar el cantant d'induir el seu fill al suïcidi i el van portar als tribunals. L'Ozzy va explicar als mitjans de comunicació que la cançó no incitava al suïcidi, sinó que simplement era un homenatge a un amic seu i cantant dels AC/DC, en Bon Scott, que va morir l'any 1980 a causa d'una ingestió massiva d'alcohol que el va portar a ofegar-se en el seu propi vòmit. L'Ozzy va declarar en aquesta època que si escrivís cançons perquè els meus fans es suïcidessin, em retiraria d'aquest negoci. I afegia, no sé per què m'acusen de conjurar el diable. Ja en tinc prou amb tenir que aixecar-me cada dematí. No sé què els hi ha fet un noi com jo. Òbviament no vull que es morin els meus fans. Per què em persegueixen a mi i no els traficants d'armes, de tracte de blanques o els banquers? Una bona frase per refutar tots aquests arguments. No obstant, el judici es va portar cap a l'any 91 i en ell l'Ozzy Osbourne va ser declarat innocent del càrrec d'inducció al suïcidi escurant-se en una sentència al dret a la llibertat d'expressió. Perquè veieu com se les gasten allà als Estats Units, sobretot, i el mal que ha fet el fonamentalisme religiós, en aquest cas cristià, encara que els fonamentalismes religiosos, sigui la religió que sigui, doncs, des d'aquí, suposo que el Xavi estarà d'acord, perquè segurament m'estarà escoltant, doncs creiem que són nocius del tot en tots els aspectes. Fem una pauseta i ho farem en música. Anem amb un tema d'un grup que encara no havia sonat a Barbitúric, els Nightwish, que tornen amb energies renovades després de renovació de vocalista. Us deixo amb un tema del seu últim àlbum, el Dark Passion Play. Endavant. Ah, com a cul tema, eh? És un tema musicat, us havia parlat de que havien canviat de vocalista i ara resulta que no canviava. Bé, si us sembla, d'aquí una estoneta posarem un altre tema de Nightwish, preferiblement dels discos antics, perquè personalment m'agrada més la vocalista anterior, però bé, ja, si podem, posarem un parell perquè pugueu comparar els dos, d'acord? Bé, continuem. Anem rapidets, perquè avui venim molt, molt, molt carregadets de temes, tant de reportatge com d'agenda. Més endavant ja anirem parlant. Estàvem, doncs, amb el cas de suïcidi d'aquell xicot que havia escoltat a l'Ozzy Osbourne, però anteriorment, si recordeu, us he comentat, doncs, un cas que va succeir a Noruega a principis dels 90, que és conegut com el Inner Circle. És un cas, per dir-ho d'una manera, ho definiria com el satanisme aplicat al heavy metal més radical, el seu extrem més radical. La història d'Inner Circle va començar gràcies a una persona que es deia Øystein Aarseth, a mi que em disculpin l'accent, perquè jo de noruec doncs encara no el domino massa, que diguem. De totes maneres, el senyor Aarseth va adoptar el pseudònim de Euronymous, en homenatge a un dimoni de la mitologia escandinava. A partir d'ara li direm Euronymous i ens estalviarem qualsevol mena de problema. L'Euronymous era propietari a principis dels anys 80 d'una tenda a Oslo que era especialitzada en heavy metal, anomenada Helvet, que vol dir infern en noruec. Per aquesta tenda, doncs, acostumaven a passar molts aficionats a black metal i al satanisme, que van començar, doncs, a fer amistat amb l'Euronymous, el qual per aquesta època va fundar, a més, un segell discogràfic independent que es deia Dead Like Silence Productions. En aquells anys el black metal estava començant a tenir força èxit i l'Euronymous es va decidir a fundar la seva pròpia banda, a la que va anomenar Mayhem. Mentrestant, per la tenda Helvet, doncs, cada vegada passava més gent i l'Euronymous amb la seva banda, els Mayhem, i amb altres grups de black metal com Burzum i Emperor, va decidir unir-se juntament amb tota aquesta gent i va formar el que seria una organització que tenia com a missió difondre i portar a cap les seves idees satàniques, i es van anomenar Inner Circle. Inner Circle apoyava Satanàs, que per ell significava, doncs, el mateix que donar suport a tot aquell que pogués ser diabòlic, malèvol i avorrible. Pretenien basar els seus actes en activitats il·legals i anar contra totes les religions establertes, perquè us comenceu a fer una idea. L'any 91, doncs, va, com podríem encetar el seguit d'escàndols que perseguiríem aquesta organització. El cantant dels Mayhem, conegut com Dead, es va suïcidar amb un tret al cap. Euronymous va ser el primer en trobar el cadàver. I abans de trucar a la policia, el primer que va fer va ser anar a la tenda de fotografies més propera, comprar una càmera i posar-se a treure fotos, doncs, del cos mort i del cervell escampat pel terra. Tot això ja dona una mostra de la ment pertorbada que tenia aquest personatge, el qual es confirma amb les declaracions que va fer després. Diu: "No m'importa si la gent es mor, fins i tot si són d'Inner Circle. No tinc sentiments. Dead era un gran vocalista, però els cantants sempre poden ser suplers. El que ell va fer ha sigut un suprem sacrifici i Mayhem hem sortit guanyant amb això." I es va quedar tan ample. El baixista de Mayhem sí que es va veure afectat per la mort d'en Dead i, al contrari que l'Euronymous, doncs, va decidir deixar el grup. Però l'Euronymous es va quedar tan ample i li va oferir el lloc al baixista fundador de Burzum, el Bark Vikernes, del qual es va fer molt bon amic. I això, doncs, va donar peu a altres fenòmens d'aquests, per dir-ho d'alguna manera. L'any 92, els Inner Circle, promoguts per l'Euronymous i el Vikernes, van començar, doncs, a portar a pràctica les seves idees. Perquè us feu una idea, valga-me la redundància, doncs van començar a profanar tombes, a cremar esglésies per protestar contra l'Església Catòlica i reivindicar el satanisme com a filosofia de vida. El 6 de juny del 92, a les 6 de la matinada, fixeu-vos, sisena hora del sisè dia del sisè mes, és a dir, 666, el número del diable, van cremar la seva primera església. El gener del 93, Vikernes va ser arrestat per la policia, acusat de cremar l'església el 6 de juny, però poc després va ser posat en llibertat per falta de proves clares. El tema va transcendir a l'opinió pública i l'Euronymous va apoyar el Vikernes i va amenaçar de mort a qui s'atrevís a acusar-lo de ser el cervell de la crema de l'església. L'Inner Circle va continuar cremant esglésies de manera que a finals del 93 ja en portaven 44, ni més ni menys. Mentrestant, el grup de Vikernes Burzum doncs anava, veia créixer, per dir-ho de manera, el seu èxit, molt poc a poc per això. I el seu líder era cada vegada més respectat, el que va provocar l'enveja d'Euronymous, el qual cada vegada es discutia més amb el Vikernes. El 10 d'agost del 93, el mateix Vikernes va, doncs, se'n va anar a casa de l'Euronymous acompanyat d'un altre membre d'Inner Circle per firmar el contracte del nou disc de Burzum. Però aquests van començar a discutir de nou i la discussió doncs, va desembocar en una baralla. Com no? Enmig de la baralla, Vikernes, que anava armat amb un ganivet, doncs va assestar ni més ni menys que 25 punyalades a la cara i el pit a l'Euronymous, el qual va morir a l'acte, evidentment. Pocs dies després, la policia va detenir en Vikernes acusant-lo d'assassinat després de trobar doncs, a tot d'empremtes a casa seva i a casa de l'Euronymous. Una vegada el van detenir, la policia doncs, va anar lligant caps i van ser arrestades doncs, 14 persones més, d'entre uns 14 i 22 anys. Vull dir que estem parlant de gent realment molt jove. Tots ells membres de Inner Circle. I van ser acusats de crims i delictes doncs, com incendis, violacions i fins i tot assassinats. En Vikernes va ser condemnat a 21 anys de presó. Un altre membre de la banda, doncs, que a més va ser acusat de matar un homosexual, també va ser condemnat a 14 anys. I uns altres dos membres acusats d'incendis i robatoris van ser condemnats a penes menors. A la vegada, l'integrant d'Inner Circle que va acompanyar el Vikernes i va estar present a la mort de l'Euronymous va ser condemnat a 8 anys de presó. De totes maneres, fixeu-vos que en cap moment ha transcendit el nom d'aquesta persona, la qual cosa encara està per desxifrar. Sense els seus dos cervells, tant l'Euronymous com en Vikernes, doncs l'Inner Circle es va desfer. Però fixeu-vos que en qüestió de 3-4 anys, doncs, tot el currículum que van adquirir. Clar, això, doncs, si s'acompanya doncs, tota aquesta polèmica, s'associa a la música que ells practicaven i doncs, bé, és molt normal doncs, que el satanisme doncs, agafi tanta presència en aquest tipus de món. En aquest tipus de música. Anem ja per acabar. Hi ha molts casos, però us he volgut resumir, perquè si no ens faríem passadets. Un cas molt recent. No sé si algú se'n recorda, suposo que sí, espero que sí, vaja, si no us farem memòria, perquè són coses que s'han de recordar, de la famosa matança de Columbine. Doncs aquesta matança en un institut de Columbine es va relacionar d'alguna manera amb en Marilyn Manson, que és un cantant doncs, que encara està en actiu, un grup que encara està en actiu, i bé, doncs, que també ha donat molta controvèrsia. Us poso una mica en situació. La massacre de Columbine, que és així com l'anomenen, ha sigut l'escàndol més famós de tots els que han ocorregut amb grups de heavy. El 20 d'abril del 99, Eric Harris i Dylan Klebold, dos estudiants de l'Institut Columbine a Littleton, un estat nord-americà de Colorado, van matar a trets a 12 estudiants i a un professor i després es van suïcidar. Més tard, es va descobrir que els dos estudiants assassins eren seguidors de Marilyn Manson, pel que immediatament totes les associacions fonamentalistes i cristianes se'ls hi van llançar a sobre. Van organitzar una autèntica campanya contra ell. El van acusar d'haver sigut culpable indirecte de la matança de Columbine. Manson, molt afectat per les acusacions, es va tancar a casa seva i no va aparèixer en públic fins a passats 6 mesos. Durant aquests mesos, Marilyn Manson, segons les seves pròpies paraules, va reflexionar sobre tot el que havia passat a l'institut i sobre les acusacions de les que havia sigut víctima per part dels sectors conservadors i cristians i va canalitzar tot l'odi acumulat en el seu següent disc, que va treure l'any 2001 i es va anomenar Hollywood. En aquest disc doncs, va fer unes crítiques duríssimes contra l'Església i les associacions cristianes i fonamentalistes i el govern nord-americà. En Manson també va aparèixer en el documental del Michael Moore, Bowling for Columbine, que va guanyar l'Oscar a la cerimònia de les famoses estatuetes l'any 2003. En aquest documental, Marilyn Manson va dir que en comptes de centrar-se en ell i fer-lo culpable de la matança, aquells que el van acusar s'haurien de preguntar com i per què van poder aconseguir uns nanos tan joves unes armes per fer tot el que van fer. Bé, doncs un cas per reflexionar. De fet, ni tots són tan macos ni tots són tan lletjos, perquè ho veieu. Marilyn Manson sí que és cert que és una persona doncs, controvertida, que ha generat molta polèmica, que els seus concerts doncs, han estat titllats d'escabrosos, de macabres, de satànics... Però bé, per altra banda, doncs, amb aquestes declaracions ens ve a dir que ell no és més que una persona normal i corrent i que tot això doncs, forma part del seu show, de la seva manera de guanyar-se la vida. Clar, evidentment, quan se l'acusa d'una cosa tan greu com aquesta, és normal no? doncs que reaccioni d'aquesta manera. I qui diu a Marilyn Manson, diu tots aquests grups que han anat passant per aquest reportatge, que amb tres sessions, tres programes, us hem volgut mostrar i desenvolupar una miqueta, una mica per desmitificar aquest mite del satanisme i el heavy metal. Evidentment que el heavy ha utilitzat aquest fenomen per més per fer-se veure que no pas un dogma en si. Però bé, això és una reflexió que fem nosaltres des d'aquí. Nosaltres us posem les cartes sobre la taula i a partir d'aquí doncs, traieu les vostres conclusions i opinions. I ja us he dit abans que si voleu escriure'ns i fer-nos-ho palès i voleu que surti en antena, doncs sense cap mena de problema, nosaltres ho estudiarem i en parlarem. És més, si algun dia volguéssiu venir aquí a la ràdio a parlar-ne, estaríem encantats de la vida. Així estrenaríem la secció de l'entrevista, que al Xavi li fa molta il·lusió. Bé, dono per finalitzada, doncs, ja que el Xavi no està aquí amb el seu permís, aquesta sèrie de tres programes dedicats al satanisme. I ho acabarem doncs, amb música, que per això estem aquí. Ens anem a un grup que ja coneixem, els anomenats Therion. Ens anem a un disc de fa uns anyets, el Crowning of Atlantis, amb una cançó que es diu Crazy Nights, força canya des d'Escandinàvia. Endavant!
Come on! Tens mal de panxa? Barbitúric 200 en càpsules. El medicament que ho cura tot, menys el mal de cap.
Agenda.
Molt bé, doncs comencem amb l'agenda d'avui. Noticietes fresques, fresques, fresques i concertets xulos, xulos. Avui en tenim uns quants més que la setmana passada, si us en recordeu, només us en vam anunciar un parell. L'únic que avui us en anunciem un parell, que són per aquesta mateixa nit. Vull dir que si algú hi tenia pensat anar-hi, o ja llegint ens sent, o ens està sentint i ja ha fet tard. Però bé, de fet, us els direm igualment. Per veure si en properes edicions tenim crítiques o algun comentari que ens pugui fer algú que hi hagi anat, d'acord? Bé, nosaltres anem a lo nostre. Comencem amb notícies fresques, que avui n'hi ha moltes. La primera de totes és que la gira de POD més Filter, doncs, malauradament s'ha cancel·lat. Us explico per què. La gira entre aquests dos grups, que estava programada durant els mesos de gener i febrer de l'any que ve, ha estat cancel·lada. Sembla ser que el motiu ha sigut el descans, no sabem per quant de temps, que han decidit prendre's els integrants de POD. No transcendeixen més declaracions referents al tema. Per tant, ho deixarem aquí. Recordem que les dates que estaven programades aquí a Espanya d'aquesta gira i que, per tant, han quedat anul·lades eren el 8 de gener a Madrid a la Sala La Riviera i el 9 de gener a Barcelona a la Sala Rasmatàs. Per tots aquells que tenien programat anar-hi, sentint-ho moltíssim, no hi ha concert. Què hi farem? Coses dels cracs. De fet, aquesta gent són bastant rares, això sí que ho tenen. Què us he d'explicar, no? Després de lo que us acabo de llegir. Però bé, següent notícia. Ens anem cap a l'Steven Wilson. L'Steven Wilson treu disc en solitari. De fet, ja el té a punt. El membre de Porcupine Tree o Blackfield, entre d'altres, ja té llest el seu disc, doncs, que de fet serà el seu primer disc en solitari. El seu àlbum porta per títol Insurgents i la seva edició normal, per dir-ho entre cometes, doncs veurà la llum el proper 10 de febrer mitjançant Cascop Records, la discogràfica. Un segell, doncs, amb què ha firmat contracte per 3 discos, vull dir que la cosa pinta bé. Tot i així, a finals d'aquest mes, doncs veurà la llum una edició especial, que només es podrà adquirir a través de la seva pàgina web. Rareces del mundillo. Perquè aneu obrint boca, l'àlbum, doncs, compta amb moltes col·laboracions. Dic noms: Tony Levin, Gavin Harrison, Jordan Rudess, Michio Yagi, Sam Snowman i Theo Travis. Ni més ni menys. Vull dir que estiguem al cas i aquells que no puguin aconseguir l'edició especial, el 10 de febrer surt a la venda Insurgents, el nou disc en solitari de Steven Wilson. Tenim gira, senyors. Se'ns acosta la gira de Opet més Cynic més The Ocean. Aquesta gira en el nostre país, recordeu, doncs, que està programada pels dies 29 de novembre a Bilbao, al Cafè Anzokia, el 30 de novembre a Madrid, a la Sala Heineken, i el 2 de desembre a Barcelona, a la Sala Apollo. Recordem, el que ens queda més a prop, el 2 de desembre a Barcelona, a la Sala Apollo. I continuem amb més gires. Tenim gira espanyola del grup Hammerfall, cap de cartell del Wagen, recordeu-vos-en. Els suecs giraran per Espanya el pròxim mes de març. I tenim dates. El 6 de març passaran per Madrid, a la Sala La Riviera. El 7 de març passaran per Baracaldo, a Bilbao, a la Sala Rockstar Live. I el 8 de març passaran per Barcelona, el 8 de març, a la Sala Rasmatàs.
Barbitúric, trenquem motlles.
com es nota que avui no hi ha el Xavi aquí i que a mi aquestes maquinetes em costen encara una mica. Disculpeu tots els errors que pugui tenir, ja no només aquest. Bé, continuem amb més notícies. Havíem acabat amb els Hammerfall i la seva gira per Espanya. Ara passem als Anthrax. Tenim el grup Anthrax tancadets en l'estudi. El grup de thrash metal doncs, es troba en aquests moments en el seu estudi gravant el que serà el seu primer disc amb el cantant Dan Nelson, estrena en vocalista. L'àlbum, que portarà un títol de moment temporal de Worship Music, veurà la llum al maig de l'any que ve mitjançant el segell Nuclear Blast Records. La banda gravarà per l'ocasió 13 cançons pròpies, així com moltes versions. Big Eyes, de Cheap Trick, Brain of G, de Pearl Jam, New Noise, de The Refused, o Running Down a Dream, de Tom Petty. La cosa pinta bé, també, aquesta colla, quan s'hi posen, s'hi posen. Bé, passem de grups mítics a una polèmica, no de grups mítics, sinó de bèsties de la història del rock. Es tracta dels grups Cream i el grup Led Zeppelin. En Jack Bruce, de Cream, doncs, sense pèls a la llengua. Us explico. Fa uns dies, en Jack Bruce va assistir a la cerimònia Marshall Classic Rock Roll of Honor a Londres, on va rebre un guardó clàssic àlbum per l'àlbum Disraeli Cheers dels Cream. Un discàs. Després de la cerimònia, va ser entrevistat per un periodista de la revista Classic Rock. Us deixem amb un extracte més impactant del que és aquesta entrevista. A la pregunta del milió de dòlars, de tornaran a fer alguna cosa junts als Cream, en Jack Bruce va dir, sí, segur, però tindrem en tot Rangren, que en aquell moment passava per allà, a la banda. La periodista li diu, és una gran notícia saber que és possible que hi hagi més Cream. I en Bruce contesta, bé, el problema és que jo estic fent moltes coses. Cream és una banda que fa... Que té molts anys i ja vam fer alguna coseta, referint-se als concerts de reunió que vam fer l'any 2005. Tot el món parla de Led Zeppelin i només han tocat un punyetero concert. I dic punyetero per no dir-ho, no fer la traducció literal. Només un punyetero i avorrit concert, mentre que Cream ha estat fent concerts en condicions durant setmanes, no només una rància actuació com els Zeppelin, amb totes les veus baixades de to. Nosaltres ho toquem tot en els tons originals. Foteu-vos, Zeppelin, sou escombraria. Sempre heu sigut una merda i mai sereu res més. Lo pitjor és que la gent es creu que aquesta porqueria que han venut doncs, és música de lo milloret. Cream és 10 vegades més grup que Led Zeppelin. Evidentment, amb cara de sorpresa, la periodista diu, és una opinió arriscada, no? I en Bruce s'indigna i diu, com? Compararàs l'Eric Clapton amb el puto Jimmy Page? De veritat, vols comparar-lo? Per ser justos, són guitarristes molt diferents. No creu? I en Bruce posa la coletilla i diu no, l'Eric és bo, en Jimmy és una merda. I amb això està tot dit. Perquè veieu quin carinyo que es tenen els dos grups. En fi, esborrem aquesta polèmica. A veure com acabarà. Espero que no acabin a cops de guitarra i que els cops els donin a les cordes, que és el que saben fer. Passem d'una notícia dolenta a una notícia trista. El baixista de Deftones es troba doncs, actualment en coma. En Chi Cheng, baixista de Deftones, està hospitalitzat en coma després d'haver patit un greu accident de cotxe. En Chimo Moreno doncs, ha fet una carta, ha publicat una carta a la seva pàgina web. Està en castellà, però us la llegiré igualment perquè, bé, doncs, perquè des de la seva web ens diuen que ho fem extensiu a tots aquells que la llegim. Diu, hola a todos. Con enorme tristeza os tengo que informar que nuestro hermano Chi Cheng se vio envuelto en un accidente de tráfico terrible la pasada noche. Está en el Northern California Hospital, en condiciones serias pero estables. Estoy de camino hacia el hospital ahora mismo para estar a su lado con el resto de la banda. Chi es una de las personas más fuertes que conozco y no para de rezar para que su fuerza no le abandone en estos momentos. Por favor, rezad vosotros también por él, Chino.
Yeah.
Bé, acabem d'escoltar els Sepultura amb un tema, un lament, diria jo, una queixa sagnant, anomenada Refuse Resist, del seu disc Chaos AD, en memòria de la gent de Deftones. Continuem amb més notícies. Tenim unes reedicions del grup Helloween. La legendària banda de power metal doncs, traurà a la venda els seus tres primers discs reeditats en un atractiu format. Un vinil doble i colorejat. Eh? Perquè veieu lo retro del projecte. Està molt bé. Els seus discos en qüestió són Walls of Jericho, Keeper of the Seven Keys part 1 i Keeper of the Seven Keys part 2. Sent els seus dos àlbums els més reconeguts, evidentment, i el Walls of Jericho doncs, pel temazo que té aquest disc. Per aquells romàntics dels vinils i dels anys 80, aquí teniu unes reedicions molt, 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 molt maques. Sortirà a la venda en breu, no ens diu quan, però sí, d'aquí... Jo crec que per Nadal ja les hauran tret al mercat. Més cosetes. En Jorge Salán abandona Mago de Oz. Jorge Salán, recordeu que és un dels guitarristes d'aquesta banda madrilenya, doncs ha decidit abandonar Mago de Oz per centrar-se en la seva carrera en solitari. El guitarrista editarà al febrer de l'any que ve Subsuelo, el seu disc en solitari. Us deixem amb un comunicat del mateix Jorge Salán al respecte. Us he de dir que també torna a estar en castellà, evidentment, perquè aquest senyor no és d'aquí, i us el llegirem tal qual, per respecte al personatge. Diu, muy buenas a todos, todas. Escribo estas líneas por petición de mis compañeros de Mago y porque considero que lo merecéis por el apoyo que me habéis dado en estos años que he formado parte del grupo. Se acaba la gira, y estos son mis últimos conciertos como componente de Mago de Oz. Aunque no dejaré de colaborar en diversas grabaciones o puntuales conciertos futuros, es hora de centrar todos mis esfuerzos en mi propia música, ya que es imposible compaginar las dos cosas a la vez y hacerlo bien. Han sido 5 años de experiencias inolvidables. He visto medio mundo, he tocado en escenarios que siempre había soñado. He conocido y compartido escenario con algunos de los grupos más grandes del rock. ¡Qué recuerdos! Aquel festival en México con Motorhead o el Monsters of Rock con Ozzy y Megadeth. Y he conocido a gente maravillosa. Mago también me ha ayudado mucho a que muchísima gente conozca mi música como solista, no solo en España, en toda Latinoamérica. Así que solo puedo dar 1000 gracias a mis compañeros por estos años. El próximo 10 de febrero sale a la venta mi cuarto disco en solitario, Subsuelo, y ya estamos empezando a preparar los conciertos del año que viene con mi grupo. Aunque aún queda mucho, os adelanto que el día 18 de abril, si no hay cambios, haremos la presentación en la Sala Caracol de Madrid y grabaremos ese concierto en DVD. Habrá muchos invitados de lujo y será un concierto muy especial. Cuando vaya acercándose el momento os lo recordaré. También quiero contaros que el pasado 4 de noviembre se puso a la venta el esperadísimo disco de Miguel Ríos, solo o en compañía de otros. El disco tiene colaboraciones de Miguel con Los Secretos, Antonio Flores, Quique González, una versión del Princesa de Sabina, 5 temas nuevos, entre ellos Subsuelo, tema que compuse junto a Miguel y también saldrá en mi disco. Poco más, volver a dar las gracias a todos por todo y a mis compañeros de Mago de Oz. Os debo mucho. Nos vemos en los conciertos. Jorge Salán. Des d'aquí, doncs, a dedicar-li a en José, o desitjar-li, més ben dit, tota la sort del món, molts èxits en la seva carrera en solitari i personalment fer un comentari. Jorge, no t'ho prenguis malament, però ja era hora.
I want to see where the sirens sing, hear how the cool songs sing.
Bé, doncs aquí la teniu. Us ho havia promès abans i us he deixat amb els Nightwish, amb una cançó que es diu Wanderlust, del seu disc Wishmaster, amb Tarja Turunen, antiga vocalista del grup, al micro. Bé, continuem amb més cosetes, que això ja s'acaba. Anem als concerts d'aquesta setmaneta. Us he dit abans doncs, que en teníem un parell, que eren aquesta nit, i que aquells que hi fossin, doncs, ja no cal que els hi diguem, perquè tampoc ens estaran escoltant, però per aquells que encara vulguin agafar el cotxe, perquè amb els segalers ja dubto molt que hi puguin arribar, doncs encara hi seran a temps. Avui tenim a Barcelona a tres grups. Tenim per una banda els Milen Collin, que ja us els vam anunciar la setmana passada, a la sala Apolo a Barcelona. I a la vegada a la sala Apolo 2, també a Barcelona, tenim un doble concert amb els grups Sinner i Ross DeVos. Recordeu, sala Apolo Milen Collin, sala Apolo 2, Sinner més Ross DeVos. Tothom té els seus gustos, doncs ja sabeu on anar, si és que encara hi sou a temps. A veure, anem ja al dia 14, que si no m'equivoco és el divendres. Sí, divendres 14 de novembre. Tenim un doble concert una altra vegada a la sala Salamandra de l'Hospitalet. Ni més ni menys que els grups Èpica més Amberian Dawn. Recordeu, 14 de novembre a l'Hospitalet, a la sala Salamandra, Èpica més Amberian Dawn. Ens anem ja al dia 16, diumenge, un triple concert, anem augmentant la quota. A la sala KGB de Barcelona, de Barcelona, ja se m'entortolliga la llengua, la sala KGB, per qui no sàpiga, és aquell mateix carrer on hi ha la sala Beckett, una sala de teatre alternatiu molt, molt, molt i molt bona, i que aviat, malauradament, tancarà portes, gràcies a una colla d'especuladors anomenats Núñez i Navarro. Però bé, aquest no és el cas. A la sala KGB tenim un triple concert el diumenge, als grups Dare més Keep Winger més Black Jack. 16 de novembre, diumenge, Dare més Keep Winger més Black Jack a la KGB de Barcelona. I ja per acabar, ens anem el dia 17, dilluns que ve, amb un triple concert una altra vegada, però aquesta vegada no és a Barcelona, és una mica més lluny, a l'Hospitalet. He dit una miqueta, no he dit molt. Tenim un triple concert amb els grups Firewind, els Vicious Rumors i els Kiwas. Repeteixo, dilluns, dia 17, Firewind, més Vicious Rumors, més Kiwas a la sala Salamandra de l'Hospitalet. I ens anem al local, senyors. Què tenim aquesta setmana a la caldera del Centre Cívic de Sant Feliu de Codines? Doncs ni més ni menys que dissabte, dia 15 de novembre, aquest dissabte, a les 11 de la nit, per el modiquíssim preu, no mòdic, modiquíssim preu de 8 euros, i ara us sabreu per què allò de modiquíssim, tenim un triple concert, o sigui, tres grups, i a més, cap és d'aquí, o sigui que tot això els implica un desplaçament i bé, a part de la qualitat musical que acostumen a tenir tota aquesta colla. Perquè els que venen aquí, realment, si no són bons, no venen. Tenim un triple concert amb els txecs Lumen, amb els britànics Second Smile i amb els francesos Robot Orchestra. Repeteixo pels despistats, no em vull fer pesat. Els Lumen més els Second Smile més els Robot Orchestra el dia 15 de novembre, o sigui dissabte a les 11 de la nit, per 8 euros.
Escolta'ns cada dimarts a les 9 del vespre o visita'ns a www.barbituric.blogspot.com.
Bé, doncs, amb tot això, doncs ja hem arribat al final d'aquest darrer programa de Barbitúric. Aquesta vegada us he de dir que us deixo, no us deixem, perquè el Xavi doncs ja us ha explicat abans que no ha pogut ser amb tots nosaltres, malauradament.